Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 27 de març del 2024, i aquest dia que comença més fred que ahir, fins i tot amb algunes glaçades febles a Ponent i a la Catalunya Central. No hi ha precipitacions a hores d'ara enlloc, però a la tarda n'arribaran algunes de febles a Ponent i l'interior de les comarques de Tarragona, amb una cota de neu que avui estarà entorn dels 1.500 metres. Les temperatures al centre del dia seran semblants a les d'ahir. Un dimecres en què per molta gent comença l'operació sortida de Setmana Santa. Entre avui i divendres, 370.000 cotxes sortiran de l'àrea de Barcelona, que se sumaran als 450.000 que van marxar ja el cap de setmana passat. Les grans complicacions es preveuen l'operació tornada, el dilluns de Pasqua, que no serà tan escalonada i en què hauran de tornar a prop de 600.000 vehicles. Aquest matí, a partir de les 8, en parlarem amb Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, per saber, doncs, com sempre, quines són aquelles vies que poden generar més conflicte. Mentrestant, Lamine Yamal pren el protagonisme esportiu a Vinícius, al Bernabéu, a l'Espanya-Brasil, que va acabar en 3-3. El jugador del Barça va tenir una grandíssima actuació i va sortir ovacionat del camp. Vinícius, protagonista de la prèvia de la reivindicació contra el racisme, va tenir un paper més aviat discret, excepte per dues enganxades amb futbolistes de la selecció espanyola. Parlarem de tota la polèmica al voltant del cas Vinícius avui amb Josep Granados. Ell és advocat de Sos Racisme i també amb Santi Segurola. Tot plegat en temps de tertúlia, també amb Anna Gómez, Ramon Rovira, Ferran Casas i Xavier Domènech, i amb el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. I atenció a aquesta dada que us pot avançar RAC1. Les denúncies per usurpació d'identitat s'han multiplicat gairebé per 3 en els últims anys, en els últims 4 anys. Us n'hem anat explicant diversos exemples al contenidor del món de RAC1. El 2020 se'n van denunciar 319 casos i l'any passat en van ser ja gairebé 900. Tot això, als Estats Units, els serveis d'emergència han deixat de buscar els 6 desapareguts després que s'enfonsés el pont de Baltimore. Donen per fet que només van poder rescatar en vida dues persones, una d'elles il·lesa i l'altra molt greu. I a Rússia, el president bielorrus Alexander Lukashenko, aliat de Vladimir Putin, desmunta la tesi del Kremlin, de l'autoria ucraïnesa de l'atemptat en una sala de concerts. Lukashenko assegura que els jihadistes intentaven fugir a Bielorússia i no pas cap a Ucraïna, com havia defensat Putin. Més coses. WhatsApp prepara una nova actualització que incorporarà, atenció, una eina per modificar imatges a través de la intel·ligència artificial. I avui és dimecres, però és dia d'estrenes de cinema, tot i que no sigui divendres, la més destacada, Godzilla i Kong, el nuevo imperio. I a les 11, aquí al món de RAC1, avui parlarem de frases cèlebres de les sèries de televisió catalanes a partir d'un llibre fantàstic que es titula Amb l'imaginada més gran i altres frases mítiques sèries catalanes. Ho farem amb els seus autors, la Mònica Rat i el David Paloma. I a vosaltres també us preguntem, quina és la vostra frase sèrie catalana preferida? Ens la podeu dir en una nota de veu al WhatsApp del programa, al 669-1010, 669-1010, i a partir de les 11 les escoltarem i les recollirem totes. Després, més tele, avui amb el David Broc i el Víctor Amela, i amb el Marc Segués i el Dial Incom, sempre arribarem al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Un cop d'ull de la matinada. Agustí Serrat, Albert Pedrol, Abel Caral, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Agustí?
Sí, que avui comença per molts l'operació sortida de Setmana Santa, tot i que oficialment el primer festiu és vendres, molta gent ja no treballa demà dijous. Que augmentin els desplaçaments entre aquesta tarda i la de divendres, s'espera que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 370.000 cotxes. Aquests s'afegeixen als més de 450.000 que ja van marxar durant el cap de setmana passat, quan van començar les vacances a les escoles. Pel que fa a les carreteres, la P7 és la que concentrarà la major part de desplaçaments durant la Setmana Santa, sigui cap a la platja o cap a la muntanya, per aprofitar la neu que ha caigut aquests últims dies. La majoria de congestions, però, es preveuen de cara a dilluns de Pasqua, quan tothom anirà ja cap a casa, llavors tornaran cap a l'àrea de Barcelona uns 600.000 cotxes.
Doncs, com dèiem, per saber quin és el dispositiu previst per aquesta operació de sortida de Setmana Santa, i també per fer aquell repàs, ja són les habituals, però per fer aquell repàs de quines vies, quines carreteres poden concentrar més trànsit, més conflicte, aquest matí aquí al Món RAC1, a partir de les 8, parlarem amb el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, perquè ens detalli tot això. I a banda del trànsit, una altra de les grans passions dels qui marxen de vacances aquesta Setmana Santa és la pluja. Ahir va ploure gran part del país, però, Abel, a partir d'avui, què?
Doncs mira, hem d'estar pendents del cel, però tampoc és un, allò perquè ens entenguem, un drama, eh? No d'anar plovent cada dia, tot arreu, tot el dia. De fet, ahir ja va ser això una mica, eh? Vam tenir clarianes fins i tot, plogims, ruixats, intermitents. Avui un dia força tranquil, tot i que a la tarda doncs sí que arribaran algunes pluges febles, sobretot a les comarques de Lleida, Tarragona, arribant a la Catalunya Central, i després, de cara als propers dies, tot i que han d'anar arribant aquests fronts atlàntics que més aviat portaran núvols, més que no pas precipitacions, i han d'estar pendents sobretot de diumenge. Sembla que pot ser el dia en què la cosa es pot animar més, encara que d'en dia, estem a dimecres, però sembla que diumenge pot ser un dia marcat per les precipitacions a gran part de Catalunya. Els que avancin l'operació tornada doncs es poden trobar amb aquest element condicionant a la carretera. De cara a dilluns, un dia més tranquil per menjar la mona, i doncs això, per que la majoria de gent suposo que és el dia que torna cap a casa, doncs dilluns serà un dia més tranquil, diumenge sí que més pendents de les precipitacions. I amb els baixos de temperatura, ho deies fa uns minuts, fa més fred avui ara a aquesta hora. Tenim temperatures ara de 7 a 8, 10 graus més baixes que les que teníem a aquesta hora. Al migdia seran semblants a les d'ahir. De cara a demà ens llevarem amb menys fred, una mica més de bonança al migdia, per tant aquests alts i baixos de temperatura, i sí que van arribant núvols i precipitacions, però sobretot pendents de diumenge.
Per tant, que la gent avui s'abrigui,
sí,
quan surti de casa,
una mica més que ahir,
i que vagi escoltant el Món RAC1. Potser a les 9, quan arrenquem la tertúlia avui amb l'Anna Gómez, el Ramon Rovira, el Xavier Domènech, el Ferran Casas i el Tian Riba, trepitjant l'ull de poll, Abel, potser farem una mica de mapa, de radiografia, al màxim de precisa possible, ja sabem com és el temps,
això
ho diem sempre, però per la gent que avui comenci vacances, que hi ha moltíssima gent que avui, per molt que encara demà no sigui festiu, que comença ja les seves vacances...
Em consta que hi ha gent que...
Que sàpiga de què li espera en els propers
anys. A la disposició del país.
A veure, són les 6 i 7, més coses. Pedrol, Lamine Yamal, que brilla al revés i pren el protagonisme a Vinícius en el partit contra el racisme entre Espanya i el Brasil.
Sí, el davanter del Barça va ser el millor del partit i, tot i no marcar, va marxar ovacionat pel Santiago Bernabéu, va forçar el penal del primer gol i va ser un mal de cap constant per la defensa del Brasil, que el van canviar just abans del minut 90. L'amistós entre Espanya i la selecció brasilera va acabar amb empat a 3, amb gol de Paqueta de penal al minut 97, i just després Lamine, que només, recordem, té 16 anys, va explicar a Teledeport que no sent la pressió dels grans escenaris.
Ha sido un partido bonito para el aficionado, yo creo. Y nada, feliz porque el equipo ha demostrado que puede competir contra cualquier selección. Y nada, muy contento. Bueno, es lo que intento, al final jugar relajado y que no afecte lo que hay fuera, como si estoy jugando en cualquier campo.
Això per una banda. Per l'altra, Vinícius, que dimarts es va erigir com el gran protagonista del partit amb aquella roda de premsa entre llàgrimes, en el partit va passar desapercebut. Però això sí, va estar implicat en dues enganxades, primera amb Aymeric Laporte i la segona amb la banqueta de l'equip espanyol al tram final, amb la banqueta amb la qual es va discutir, ja que va ser un partit amb forces moments de tensió, tot i ser un amistós.
Per cert, parlant d'aquesta roda de premsa amb llàgrimes de Vinícius, que n'hem parlat aquests últims dies, que avui també en parlarem més, hi ha hagut dues reaccions més.
Sí, la primera és de l'exporter del Paraguai, José Luis Chilavert, que va piular directament que el futbol és pels homes i que Vinícius no ho era, i l'altra és una altra reacció del jugador de l'Atlètic de Madrid i del Deportivo de la Coruña, Donato, que va assegurar que els insults a Vinícius no són racisme, sinó una provocació.
Vinícius tiene que perdonar a la gente y olvidar de ese tema y procurar jugar el fútbol, que es el que más él sabe. Yo jugué contra el Deportivo con el Atlético de Madrid, corrí el balón y la gente, cada vez que iba con el balón se iba subiendo este sonido y yo me reí.
Per cert, és de domini públic que Donato és seguidor de l'exlíder extrema dreta del Brasil, Jair Bolsonaro, i sense anar més lluny, fa dos anys va proposar fins i tot fer un cop d'estat després de la victòria a les urnes de Lula da Silva.
Bueno, avui a la tertúlia, per continuar parlant d'aquest tema, afegirem dues veus més enllà dels tertulians. per una banda Josep Granados, ell és advocat del Servei d'Atenció i Denúncia de Sorracisme, i per altra, una de les veus que sobre aquests temes sempre val la pena escoltar, que és Santi Segurola. Cert, Pedrol, ahir va haver-hi més partits de les seleccions, alguna cosa més?
Doncs mira, sí, coses interessants, perquè ja s'ha definit tot el quadre de l'Eurocopa, quedaven tres places per decidir, finalment les ocuparan Georgia, Polònia, amb Robert Lewandowski i Ucraïna, amb Artem Dovbyk i Viktor Tsigankov, que per cert va marcar i que estarà disponible pel Girona diumenge contra el Betis. Ahir també van jugar Daily Blind amb els Països Baixos, Ter Stegen i Gundogan amb Alemanya, Joao Cancelo, Joao Félix en Portugal i Koundé en França. Ni el Barça ni el Girona, que això és el més important, han de lamentar cap lesió d'última hora. En canvi, Camavinga sí que s'ha fet un esquins amb la selecció francesa 3 setmanes de rebre el Barça al Santiago Bernabéu.
6 i 10 del matí d'aquest dimecres. Atenció a això, les denúncies per usurpació d'identitat s'han multiplicat gairebé per 3 en els últims 4 anys.
Sí, són dades que us avancem ara a RAC1. El 2020 els Mossos van rebre 319 denúncies per usurpació d'identitat i l'any passat ja en van ser gairebé 900. En Carles, que és cap de la unitat de cibercrim, explica que la víctima se n'adona quan li arriben factures o quan presenta la declaració de la renda i afegeix que sovint no pot fer res per evitar-ho, encara que vagi molt en compte a l'hora de difondre les seves dades.
Si hi ha una operadora de telefonia, una comercialitzadora d'energia que li han sostret les dades i estan totes les teves dades, tu en aquest sentit no tens cap culpa, no? Tu no has fet res de dolent i no hi ha res que puguis fer per evitar-ho. No és una loteria en les que tots tenim números.
La majoria de vegades les identitats s'usurpen per demanar préstecs a nom de la víctima. De fet, és poc habitual que sigui per posar el cotxe a nom d'algú, com els casos que hem estat explicant aquesta setmana al Monarrac. Tot i així, aquest tipus de casos concrets també estan augmentant i la policia reconeix que són molt difícils d'evitar.
Els Estats Units han suspès la cerca dels 6 desapareguts per l'esfondrament del pont de Baltimore.
Sí, va passar ahir. Un vaixell de càrrega que sortia del port d'aquesta ciutat va perdre el control i va xocar amb el pont Francis Scott, que es va ensorrar fent caure els cotxes que hi passaven, i els 8 treballadors que estaven arreglant els sots de la carretera. Durant tot el dia, les autoritats van poder-ne rescatar dos. Un ja està il·les, en va sortir il·les, i l'altre està ingressat en estat crític, però la Guàrdia Costanera ja assumeix que la resta van morir en l'accident.
Tenint en compte el temps que fa que busquem, els esforços que hem fet i la temperatura de l'aigua, aquesta hora no creiem que hi hagi possibilitats de trobar cap d'aquestes persones en vida i, per tant, suspenem les feines de recerca.
La major, la desgràcia podria haver estat encara pitjor, perquè la tripulació del vaixell va poder enviar un avís a l'últim moment després de comprovar que havien perdut el control de la nau. Això va permetre que les autoritats locals actuessin de seguida, tallessin el trànsit al pont perquè no hi hagués més vehicles implicats. Les autoritats descarten cap intencionalitat terrorista i remarquen que va ser un accident.
Encara en plana internacional, Bielorússia, que desmunta la tesi de Vladimir Putin sobre els atemptats de Moscou.
El president Alexander Lukashenko ha afirmat que els jihadistes que van atemptar la setmana passada a Moscou volien fugir al seu país i no a Ucraïna, com assegura el Kremlin. El líder bielorrus ha explicat que tan bon punt es va produir l'atac, van incrementar la vigilància a les seves fronteres i en veure que no podien dirigir-se a Bielorússia va ser llavors quan els atacants van canviar de direcció cap a Ucraïna. Tot i que Putin ha reconegut la participació d'Estat Islàmic en els atemptats de Moscou, el president rus insisteix a culpar-ne Occident i Ucraïna, qui considera responsable intel·lectual de la matança, que va deixar 139 morts i 200 ferits. Per això demana a la Fiscalia que sigui dura i que investigui tots els detalls de l'atac.
Confio que els fiscals faran tot el necessari dins l'àmbit de la seva autoritat, tant a l'hora de presentar càrrecs com durant el judici, per garantir que els delinqüents rebin el càstig que es mereixen, tal com exigeix la llei russa.
Precisament arran de l'atemptat de divendres passat, Rússia es planteja ara recuperar la pena de mort. Un diputat ha presentat una sol·licitud al Tribunal Constitucional rus perquè anul·li la moratòria actual i així es pugui tornar a aplicar.
Un atac, aquest de Moscou, de divendres passat, que ha fet revifar, i de quina manera, l'alarma internacional sobre el jihadisme.
Sí, en aquest sentit, un informe de l'Observatori Internacional d'Estudis contra el Terrorisme, que recull avui el diari ABC, conclou que l'any passat hi va haver un 15% més de víctimes d'atemptats terroristes arreu del món que en l'any anterior. Concretament, van ser 9.572 a causa de 2.300 atacs. Això són 34 més que el 2022. La major part, però, no van ser a Europa, sinó a l'Àfrica. Sobretot a Burkina Faso n'hi va haver prop de 700 i a Mali, on es van superar els 400. També han augmentat els atacs a l'Àsia, sobretot al Pakistan, i en canvi s'han reduït a Europa. El 2023 n'hi va haver un 30% menys que el 2017. Ara bé, el país d'Europa que més atemptats ha patit entre 2017 i 2023 és França. N'hi ha hagut 20, que són el 30% dels que s'han registrat a tot el continent.
I tornant cap a Catalunya, quan queda un minut per arribar a un quart de set del matí, Alberto Núñez Feijóo, que serà avui a Barcelona per confirmar Alejandro Fernández com a candidat del Partit Popular a les eleccions del 12 de maig.
Ho faran una reunió aquest migdia a la seu dels populars catalans. Des de Gènova els últims dies havien evitat donar-li suport a Fernández, però al final han hagut de cedir i assumir el candidat que tenien més a mà, ho anunciava el portaveu del PP, Miguel Tellado.
Creo que tenemos una labor tremendamente importante por delante, que es aglutinar el voto del centro-derecha y mucho más allá, porque se trata de convertirnos en la única referencia del constitucionalismo que se ha quedado huérfano. Creo que Alejandro Fernández es un gran candidato y hará un gran trabajo, y creo que es importante para Cataluña y para España.
Això mentre Carles Puigdemont també intensifica la precampanya. Ahir des de Perpinyà va signar un acord amb més de mitja dotzena de partits per presentar-se plegats. Són Joventut Republicana de Lleida, Estat Català, Alternativa Verda, Reagrupament, Moviment Carres de Catalunya, Demòcrates i Acció per la República. Ara falta veure si es presenten sota la marca Junts per Catalunya.
I els funcionaris de presons que troben insuficients les primeres conseqüències de les protestes.
Sí, els centres de Ponent, a Lleida i de Lledoners al Bages han decidit treure de les cuines els presos que estan complint condemna per homicidi o altres delictes de sang. Les direccions dels centres penitenciaris han tirat pel dret i no han esperat les directrius del Departament de Justícia. Diuen que és necessari actuar de forma urgent per acabar amb l'actual percepció d'inseguretat després de l'assassinat de la cuinera de la presó de Mas d'Enric al Catllà. Ara bé, els funcionaris, com dèiem, no en tenen prou. En una entrevista al 9C de RAC1, el responsable del sindicat Comissions Obreres a la presó de Ponent, Jordi Uceda, diu que cal canviar les polítiques per garantir la seguretat dels empleats.
Reforçar la vigilància de la cuina, ficar dos funcionaris més, que és el que va dir la consellera, que implica que hi haurà un, dos o els que siguin d'interns amb un ganivet de dimensions considerables i dos funcionaris amb un bolígraf i un walkie. O sigui, se tenen que canviar moltíssimes coses. Els walkies, per exemple, la meitat de vegades ni funcionen. La veritat és que treballen en unes condicions lamentables.
I defensa que cada centre penitenciari tingui marge per decidir les mesures que cregui convenients.
Els que també han rebut resposta a les seves demandes, Agustí, són els pagesos.
Sí, perquè la Unió Europea ha aprovat rebaixar els requisits mediambientals que han de complir els agricultors per rebre les ajudes de la PAC i també que es faci un intent per simplificar les regles i reduir la càrrega administrativa. Ara bé, Revolta Pagesa creu que cal anar més enllà i que aquestes mesures són insuficients. Per això reclama als governs, i en particular al català, que reaccioni i avisa que, si no, hi tornarà a haver mobilitzacions aviat.
I avui fa tot just 30 anys d'un dels casos més mediàtics de la història recent de Catalunya. Fa 30 anys que van alliberar Maria Àngels Feliu, la farmacèutica d'Olot.
Sí, era el 27 de març de 1994, un diumenge de Rams, quan va aparèixer en una benzinera després d'estar 492 dies segrestada en un cau petit i insalubre. El segrest de Feliu és el més llarg que hi ha hagut mai a l'Estat sense finalitats polítiques. Tenia 34 anys i 3 fills petits i, tot i que vivia discretament, se sabia que era d'una família amb diners. Maria Àngels Feliu va estar tancada en un forat als baixos d'una casa de Sant Pere de Torelló, sense llum i on ni tan sols es podia posar dreta ni estirar-se. Els segrestadors eren dos policies locals d'Olot, un agent forestal i la seva dona, un delinqüent, i el que va ser finalment qui la va alliberar, Sebastià Comas, que era el seu carceller. La policia no els va poder localitzar fins 5 anys després de l'alliberament i finalment els van condemnar a penes d'entre 17 i 22 anys de presó. Actualment tots estan en llibertat.
Per cert, que com que aquest divendres és festiu, les estrenes de cinema que s'avancen avui, la més destacada és, sens dubte, Godzilla i Kong, el nuevo imperio. For most of human civilization, les dues famoses bèsties que es retroben per combatre contra una amenaça desconeguda que s'amaga a dins de la Terra. També arriba als cinemes la comèdia argentina Puan.
Si me hubieran conocido hace 30 años atrás, dirían, ahí va Marcelo, el estudiante...
Premiada del Festival de Sant Sebastià, explica la guerra entre professors universitaris de filosofia per obtenir una càtedra a la ciutat de Puan, a Buenos Aires, i l'Essay Dux, que protagonitza la bèstia.
Faut choisir entre el travail et les affects?
Oui. L'intel·ligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects.
És l'adaptació lliure de la novel·la de Henry James que fa el director Bertrand Bonello i que reflexiona sobre els límits de la tecnologia. I amb música, que tenim alguna novetat, com per exemple que ja hi ha data per l'esperat nou tema de la Muixca amb la seva germana Baguiel.
Digueu-ho,
Aquest tema que es diu Sexe Sexy el publicaran demà, el podrem escoltar sencer, després de tants dies només amb aquest extracte de 20 i pocs segons, podrem escoltar demà a partir de les 10 de la nit. Les germanes Farelo, a més, han penjat aquest nou avançament de poc més de 20 segons de la cançó, que serà en català. Pel que fa a la resta dels esports, Pedro, tenim alguna cosa més?
Sí, tres cosetes. Que avui el Confidencial destapa una altra línia de negoci de Luis Rubiales mentre era president de la Federació Espanyola. Resulta que Rubiales ara va utilitzar el seu càrrec per intentar posar en marxa negocis hotelers a Cap Verd. Més coses, el comitè de disciplina ha sancionat amb 4 partits Gonzalo Melero, que és aquell jugador de l'Almeria que va qualificar de robatori l'actuació dels àrbitres en la derrota contra el Real Madrid ara fa 2 mesos al Bernabéu. I aquesta matinada en tennis, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final del Masters 1000 de Miami després de superar Musetti per un doble 6-3. Ara s'enfrontarà al búlgar Dimitrov.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
6:20. Per segueix, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin somriure.
Home, és que veure't aquí presentant em fa il·lusió. Encara et poses nerviós o ja no?
Sí, estàs sempre acostumat. Sempre. Sempre, sobretot quan vaig a dormir amb un missatge del jefe. Just. Ai, és l'últim que veig abans de tancar els ulls.
Què deia, què deia?
Res, em donava molts ànims. Molt bé. I em deia que m'estaria escoltant.
Segur que ara està dormint. No passa res.
No ho sé, però home, si contem que sí, no? Si és 20 del matí, almenys...
Juga-te-la, Marc, digues algo, va.
No, estàvem parlant...
Juga-te-la.
De fet, aprofitant que avui no hi ha el Basté, comencem el dimecres amb un diàling de tensió entre ell i l'estimat Albert Pedrol.
Oh! Com?
Ara que anaves una mica aquí de...
Tensió?
Tu has girat la truita.
Back to back?
Què?
Avui ha hagut back to back, no?
Sí. Bueno,
sí.
Perquè sí, al món a RAC1 ens portem molt bé, però de tant en tant, com a totes les cases, també ens diem les veritats a la cara.
Que cal to aquest, noi, de debò. És que José Antonio de la Loma. No saps qui és, no?
No.
Ni puta idea. És el director de les grans pel·lícules de quinquis de la història del cinema espanyol. Perros Callejeros 2, Els últims golpes del Torete...
Tinc feina aquest cap de setmana, les veure de mirar totes.
Sí?
El confident...
Ja se les entens.
No, era per veure si estava despert, si estava, saps? Jo li vaig dir que no, però jo sabia qui era.
És que tu ja vas amb aquest to de sí, les veure de mirar totes, tinc feina aquest cap de setmana, que...
Però jo compleixo la meva paraula, eh? Jo faig els deures.
Després. Les vas mirar?
Bueno, que és que vaig tenir molta feina aquest cap de setmana.
Per tant,
no compleixes.
Bueno, els hem darrerit una setmana, ara per Setmana Santa sí que m'hi posaré.
Tens uns dies d'ara.
Sí.
Dimarts et demanarem resum de Perros Callejeros 1, la 2...
Si vols et faig una píndola i després t'ensenyo a fer el diàleg també, si vols.
Que innecessari, no?
Cal que miris pel·lis de quinquis, perquè aquí és quinqui número 1, ets tu.
Gràcies, Marc.
Ai, no, tu, ens veiem en una estona, no?
Quan vols, no? Tu, quan em cridis, jo apareixo.
Va, són les 6:22. Avui, per cert, fa anys, Quentin Tarantino. I ahir pensava dir, home, hem de tirar alguna cançó d'alguna de les seves pel·lícules. És tan difícil quedar-te amb una... O sigui, triar una sola cançó de... Perquè, clar, si alguna cosa té Quentin Tarantino, a part de fer pel·lícules meravelloses, és triar unes bandes sonores que són espectaculars. Però pensant, vaig dir, hi ha una de les meves escenes preferides amb una cançó que és fantàstica i que tothom que hagi vist la pel·lícula segurament automàticament li vindrà l'escena al cap escoltant això. I fall off my chair and I'm wondering how I'll get down the stairs.
amb aquest Stacking de Middle With You. Hem arribat a les 6:26.
El món a RAC 1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Avui la fotografia que es repeteix a pràcticament totes les portades és la de l'esfondrament del pont de Baltimore.
Sí, La Vanguardia titula una col·lisió que podria haver estat encara més tràgica i explica que la ràpida actuació dels responsables del pont, barrant el pas dels vehicles, va evitar una tragèdia pitjor. El periòdico titula col·lapse a Baltimore, mentre que el diari Ara parla de tragèdia fluvial. També afegeixen que el pont es va ensorrar estrepitosament. Per la seva banda, El País parla de dramàtic esfondrament i detalla que l'accident es va produir quan el vaixell va perdre el control i va xocar amb un pilar de la infraestructura. També ho destaca l'ABC, que es fa ressò en la portada de les paraules del president del país, Joe Biden, dient que reconstruiran el pont junts i que prometen suport total. Finalment, també tenim El Mundo, que posa l'accent en els herois, diu, del pont de Baltimore, i afegeix que la ràpida decisió de tallar el trànsit va salvar centenars de vides.
I molts diaris també parlen avui de Julian Assange.
Sí, La Vanguardia titula la justícia britànica exigeix als Estats Units més garanties per Assange. Assegura que el fundador de l'ICS guanya temps mentre se'n decideix l'extradició. També en parlen l'Ara, El Punt Avui i El País. Aquest últim afegeix que la justícia britànica ha acceptat parcialment els arguments d'Assange i que el tribunal va frenar ahir l'entrega i va reclamar que es garanteixi un judici just per Assange i que no se li imposi la pena de mort.
I alguns diaris se centren en les eleccions catalanes del 12 de maig.
Sí, en parlen sobretot els diaris editats de Madrid. El País titula Feijóo designa candidat al líder del PP català malgrat el recel, si afegeix que Feijóo s'ha inclinat finalment per Alejandro Fernández després de valorar altres alternatives. El Mundo, per la seva banda, explica que el PP escull Fernández per ser l'únic referent constitucional a Catalunya.
Avui, a dia, la mandarina amb un 31% de descompte per només 1,49 la malla d'un quilo. A botigues i a dia.es.
Ara que arriba el bon temps, a Brico Depot tenim tot el que necessites per posar a punt el teu jardí. Gespa, mobles, barbacoes, tendals, pèrgoles i molt més. Estalvia com estalvien els experts. Compra on compren els experts. Ja a la teva botiga i a Brico Depot.es.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Amb un rasca de l'11 sempre rasques una mica.
Una mica? I per tu què és una mica?
Doncs, per exemple, riure una mica. Una mica de bons moments i potser molts d'euros. Fins a 1 milió.
Doncs dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ja falta poc per la gala dels Premis Drac.
Uns premis on posem en valor les iniciatives que milloren la nostra societat. Principi que compartim amb Aigües de Barcelona, que amb el seu impuls de l'aigua canvia el futur fent de les ciutats un millor lloc per viure.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
celebrarem amb tu els premiats de la tercera edició dels Premis DRAC. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Anna Salvador, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que avui comença per molts l'operació de sortida de Setmana Santa.
I això farà que augmentin els desplaçaments a les carreteres. Entre aquesta tarda i divendres s'espera que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 370.000 cotxes. Pel que fa a les vies, l'AP7 és la que concentrarà la major part de la circulació durant la Setmana Santa.
Lamine Yamal s'exhibeix al Bernabéu en el partit contra el racisme entre Espanya i el Brasil.
El davanter del Barça va ser un mal de cap constant per la defensa brasilera i va marxar ovacionat del camp del Real Madrid. El jugador de 16 anys va prendre el protagonisme a Vinícius, que va passar desapercebut més enllà de dues enganxades en què va ser protagonista.
Robert Lewandowski, Artem Dobbik i Víctor Sigankov seran a l'Eurocopa.
La selecció polonesa ha eliminat Gales, els penals i Ucraïna s'ha desfet d'Islàndia amb gol de Sigankov. Les dues seleccions s'afegeixen a Geòrgia com les últimes tres seleccions que es classifiquen per l'europeu d'aquest estiu. Ni el Barça ni el Girona han hagut de lamentar cap lesionat.
Les denúncies per usurpació d'identitat s'han multiplicat gairebé per 3 des del 2020.
Són dades que avança RAC1. La major part de les vegades és per demanar préstecs a nom de la víctima. De fet, és menys habitual que la identitat robada sigui per posar el cotxe a nom d'algú, com els casos que hem explicat al món a RAC1 aquesta setmana.
Als Estats Units, els serveis de rescat ja donen per mortes les 6 persones desaparegudes al riu en l'esfondrament d'un pont a Baltimore.
Gairebé 24 hores després de l'accident, les autoritats han suspès la cerca dels 6 desapareguts, tot plegat, després que un vaixell de càrrega perdés el control i xoqués amb el pont Francis Scott, que es va ensorrar.
Bielorússia desmunta la tesi de Vladimir Putin sobre l'atemptat de Moscou.
El president Alexei Lukashenko ha afirmat que els terroristes volien fugir al seu país i no a Ucraïna, com assegura el Kremlin. Tot i reconèixer la participació d'Estat Islàmic en l'atemptat de la setmana passada, Putin insisteix a culpar-ne el país ucraïnès.
Albert Núñez Feijó serà avui a Barcelona per confirmar Alejandro Fernández com a candidat del PP a les eleccions catalanes.
Feijó farà una reunió aquest migdia a la seu dels populars catalans després d'haver pres la decisió des de Madrid. D'altra banda, Carles Puigdemont ja ha signat un acord amb més de mitja dotzena de partits per presentar-se plegats el 12 de maig.
PP i Vox eliminen l'oficina d'anticorrupció de les Illes Balears.
És la primera comunitat de l'Estat a fer-ho, justificant dient que l'entitat només perseguia càrrecs del PP. De fet, els populars han accelerat el tancament després de saber que l'oficina investigava un alt càrrec del partit.
I les presons de Ponent i Lledoners treuen de les cuines els presos que estan complint condemna per homicidi o altres delictes de sang.
Les direccions dels centres penitenciaris han tirat pel dret i no han esperat les directrius del Departament de Justícia. Els funcionaris de presons agraeixen la iniciativa, però creuen que encara no és suficient i demanen canvis estructurals.
Abel Caral, bon dia.
Bon dia.
Dia més fred i més tranquil.
Sí, si més no comencem el dia amb temperatures, atenció, de 5 a 10 graus més baixes que les que teníem ahir a aquesta hora, tot i que al migdia seran molt semblants a les d'ahir. En general, de 10 a 15 graus, sí que poden arribar 16, 17, 18 en sectors de la costa i del prelitoral. Un matí de dimecres assolellat en conjunt, però sí que amb el pas de les hores, sobretot a partir del migdia, a mesura que ens acostem al migdia, arribaran núvols, i durant la tarda algunes precipitacions febles, bàsicament en les comarques de Lleida, interior de les de Tarragona, poden arribar a la Catalunya central. Serà cap al vespre i final del dia que tindrem precipitacions amb una mica més aïlls, sempre en comarques interiors, sobretot del centre i nord de Catalunya, i amb una cota neu entorn dels 1.500, 1.400, 1.500 metres.
I quines temperatures tenim a aquesta hora?
Doncs mira, ara mateix, per exemple, a Barcelona es mou entre els 7 i els 10 graus, depenent del barri. A Girona en tenim 5, 4 a Lleida, 9 a Tarragona, 6 a Granollers, 7 a Sant Feliu de Guíxols, 0 a Artesa de Segre, algunes glaçades en sectors de Ponent o de la Catalunya central. A Valls en tenim 5, 2 a Vic, 6 a l'Estartit, 1 a Solsona, 6 a Ulldecona, 4 a Manresa, 4 a la Cellera de Ter, 3 a Montblanc i 1 sota 0 a Puigcerdà.
I pel que fa a les carreteres i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Són les 6:33, de seguida tornem.
RAC 1.
Tornen els 12D de Jardiland. 12 dies per donar la benvinguda a la primavera amb ofertes excepcionals. Del 27 de març al 7 d'abril a Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos amb ampliació d'horari. Jardiland Ponès. Jardiland.
Damaris a la Verta arriba a Ànec Blau. El proper dia 6 d'abril la Damaris interpretarà les cançons del seu repertori dels concerts en família. No deixis passar aquesta oportunitat. El concert és gratuït. Recorda, dissabte 6 d'abril a les 5 de la tarda al centre comercial Ànec Blau, a Castelldefels. Per a més informació visita anecblau.com. Ànec Blau, som família.
Carinyo, com ha anat el viatge?
El viatge molt bé, però i aquest sofà? I la taula? I aquest gerro? Me'n vaig 3 dies fora i ja no reconec casa meva.
Relaxem-nos més. Ara amb el lliurament express de Galeries del Tresillo pots renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea, especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gespa artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902 481 483 o céspedsolucion.es.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Pamplona. 7 de juliol de 2016. 3 de la matinada. Una agressió que marca a tot un país. Arriba al Teatre Romea Loba Jauria. La reconstrucció emocional del judici de la manada. Un text de Jordi Casanovas, dirigit per Miguel del Arco i interpretat per Ángela Cervantes, Quim Ávila, Artur Busquets, Francesc Cuellar, Carlos Cuevas i David Menéndez. Jauria, des del 4 d'abril al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
El món a RAC 1.
6:37. Avui comença per molts, això sortida de Setmana Santa, i això pot complicar la circulació a les carreteres. Estem a les portes de les vacances de Setmana Santa i això farà que augmentin els desplaçaments. Tot i que oficialment el primer festiu és divendres, el cert és que molta gent ja no treballarà demà dijous. Per tant, entre aquesta tarda i divendres, de fet, s'espera que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 370.000 cotxes. Aquests s'afegiran als més de 450.000 que ja van marxar durant el cap de setmana passat, quan van començar les vacances de les escoles, Anna.
Pel que fa a les vies, l'AP7 és la que concentrarà la major part dels desplaçaments durant aquesta Setmana Santa. La majoria de gent ha decidit anar cap a la platja, ara que comença la primavera, o cap a la muntanya per aprofitar la neu que ha caigut aquests últims dies. La majoria de congestions, però, es preveuen de cara al dilluns de Pasqua, quan tothom anirà ja cap a casa. Llavors, tornaran cap a l'àrea de Barcelona uns 600.000 cotxes.
Doncs per saber quin és el dispositiu que hi ha previst per aquesta operació sortida de Setmana Santa, avui al Món RAC1 parlarem amb el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamial. Serà a partir de les 8 del matí. Però a banda del trànsit, una altra de les preocupacions dels que marxen de vacances aquesta Setmana Santa és la pluja. Ahir va ploure a gran part del país, però quina és la previsió per la resta de la setmana, Bel?
Doncs hem d'estar pendents sobretot el cap de setmana, perquè demà serà en conjunt un dia bastant tranquil, tot i que cap al vespre sí que arribaran algunes precipitacions a l'oest de Catalunya. Això repetirà divendres, serà cap al vespre que arribaran algunes precipitacions a l'oest del país. Dissabte sembla que sobretot les pluges poden afectar, i especialment durant la primera meitat del dia fins a primeres hores de la tarda, sectors del nord de Catalunya, això dissabte, i diumenge és el dia que veiem amb més precipitacions, el dia que haurem d'estar més pendents del cel, i el dia en què les precipitacions poden ser més abundants i més extenses, amb temperatures més baixes. Després, dilluns, doncs ja de cara a l'operació tornada i de cara al dia a la Mona, doncs sembla que el temps tornarà a ser bastant tranquil, amb alts i baixos de temperatura. Avui més fred de bon matí, demà la matina serà més freda i de dia també l'ambient serà més suau. Això, temperatures que pugen i baixen, i el cel, doncs, quan haurem d'estar més pendents, com dèiem, el cap de setmana i sobretot diumenge.
Sí, 39. La Minya Mal brilla al Bernabéu i pren el protagonisme a Vinícius en el partit contra el racisme entre Espanya i el Brasil. El davanter del Barça va ser el millor del partit i, tot i no marcar, va marxar ovacionat del camp del Real Madrid. En canvi, Vinícius va passar desapercebut, Pedrol.
Sí, abans del partit Vinícius s'havia erigit en el gran protagonista del partit i també de la lluita contra el racisme, però sobre del terreny de joc va estar més aviat discret. De fet, només es va deixar notar quan es va veure implicat amb dues enganxades, la primera amb Aymeric Laporte i la segona amb la banqueta de l'equip espanyol. I qui no havia badat boca abans d'aquest amistós, és a dir, Lamine Yamal, es van dur tots els reconeixements per la seva actuació en un amistós entre Espanya i el Brasil que va acabar amb empat a 3, amb un gol de penal dels brasilers al minut 97.
Enviat especial de RAC1 a Madrid, Damià López, bon dia.
Bon dia, va ser un partit amistós vestit d'oficial, un Espanya-Brasil intens que va acabar amb empat a 3. Bon futbol, gols i consciència general que cal erradicar el racisme dels estadis. Ahir tots els focus estaven posats en Vinícius. El davanter del Madrid va ser ovacionat a la presentació per part de l'afició espanyola i brasilera. Durant el partit va passar força inadvertit i va marxar avançada la segona part entre aplaudiments. Això sí, fins i tot el dia del seu partit se les va tenir amb els rivals. Vinícius va tenir una picabaralla amb Laporte i posteriorment va estar involucrat a la batussa final a les banquetes. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, relatava aquest episodi final de tensió.
Bueno, estaba muy caliente el ambiente, todo el partido ha sido muy vibrante y al final pues lógicamente pues cuando un equipo mete un gol el otro lo encaja o pues se producen esas circunstancias, pero cosas del fútbol, se conocían casi todos y luego mañana muchos van a entrenar juntos y no pasa nada.
A nivell esportiu, el nom propi de la nit, Lamine Yamal, només li va faltar el gol. Lamine va conquerir el Santiago Bernabéu i va ser el millor futbolista sobre el terreny de joc.
Per cert, que la prèvia del partit va estar marcada per les dues reaccions a les llàgrimes de Vinícius en la roda de premsa de fa dos dies.
Sí, la primera és de l'exporter del Paraguai, José Luis Chilavert, que va piular que el futbol és pels homes, i l'altra és de l'exjugador de l'Atlètic de Madrid i del Deportivo de la Coruña, Donato, que va assegurar que els insults a Vinícius no són racisme, sinó una provocació.
Vinícius tiene que perdonar a la gente y olvidar de ese tema y procurar jugar el fútbol, que es el que más él sabe. Yo jugué contra el Deportivo con el Atlético de Madrid, corrí el balón y la gente, cada vez que iba con el balón se iba subiendo este sonido y yo me reí.
Donato, que és seguidor declarat de l'exlíder d'extrema dreta del Brasil, Jair Bolsonaro, i que sense anar més lluny fa dos anys va proposar fer un cop d'estat després de la victòria a les urnes de Lula da Silva.
I alguna cosa més pel que fa a les seleccions?
Doncs sí, que ja s'ha definit tot el quadre de l'Eurocopa, quedaven tres places per decidir. Finalment les ocuparan Georgia, Polònia, amb Robert Lewandowski, i Ucraïna, amb Artem Dovbyk i Viktor Tsikhankov, que per cert va marcar i que ja estarà disponible pel Girona diumenge contra el Betis. Ahir també van jugar Daily Blind amb els Països Baixos, Ter Stegen i Gundogan amb Alemanya, Joao Cancelo i Joao Félix amb Portugal, i Koundé en França. Ni el Barça ni el Girona han de lamentar cap lesió d'última hora. En canvi, Camavinga, jugador del Madrid, sí que s'ha fet unes quins amb la selecció francesa a 3 setmanes de rebre el Barça al Bernabéu.
Sí, sí, 43. L'usurpació d'identitat és un delicte cada cop més habitual. De fet, segons dades que us pot explicar RAC1, les denúncies per aquest fet s'han multiplicat gairebé per 3 des del 2020, fa només 4 anys. La major part de les vegades és per demanar préstecs a nom de la víctima, i és molt poc comú que la identitat robada sigui per posar el cotxe a nom d'algú, com els casos que hem explicat al Mona RAC1 aquesta setmana. Però fins i tot la que reconeix que són casos molt difícils d'evitar, Benet Iñigo.
El 2020 els Mossos van rebre 319 denúncies per usurpació d'identitat. L'any passat en van ser gairebé 900. La xifra no ha parat de créixer, igual que la resta de delictes vinculats a internet, com les estafes, amb les quals, de fet, la usurpació té una frontera. En Carles, de la unitat de Cibercrim, explica a RAC1 per què roben les identitats.
La gran majoria, a més, ens trobem bastant sovint, que és la contractació de serveis i de préstecs online a través de plataformes, petites quantitats que arriben fins a pocs milers d'euros.
La víctima se n'adona quan li arriben factures o presenta la declaració de la renda. En Carles afegeix que la víctima sovint no pot fer res per evitar-ho, encara que vagi amb molt de compte a l'hora de difondre les seves dades.
Si hi ha una operadora de telefonia, una comercialitzadora d'energia que li han sostret les dades i estan totes les teves dades, tu en aquest sentit no tens cap culpa, no? Tu no has fet res de dolent i no hi ha res que puguis fer per evitar-ho. No és una loteria en les que tots tenim números.
Presentar una denúncia és important per poder reclamar després que aquell contracte o aquell préstec no l'ha demanat la víctima.
I tot i que siguin casos en general menys habituals, el cert és que continua l'onada de denúncies de persones a qui els han suplantat l'identitat per vincular-los amb vehicles que no són seus. Després que dilluns el contenidor del Món RAC1 destapés els dos primers casos, ahir en vam descobrir dos més, també del tot surrealistes.
Un d'ells és el de la Mercè, a qui directament li han copiat la matrícula i li han posat a un altre cotxe. El primer avís li va arribar de la unitat de drogues i el crim organitzat d'Alacant, que l'avisaven que havien detectat el duplicat. Més endavant, també en van tenir constància els Mossos. Tot i això, la Mercè lamenta que aquesta informació no es trasllada a la DGT o altres administracions, que li continuen reclamant multes.
El recurs els hi poso que ja han obert aquests expedients, poso els expedients, els dic que tant Policia Nacional com a Mossos d'Esquadra saben que hi ha una matrícula duplicada i em contesten pues, que no és prou. Uns en diuen més documentació i les altres coses que no s'ho creuen. Jo com demostro que estava dormint a casa? Com demostro que no estava al carrer que em diuen que jo estava? Jo no sóc una persona jove que m'estigui fent selfies quan em poso al llit o m'estigui fent... Com ho demostro?
Un altre cas és el d'en Pere, qui la Direcció General de Trànsit li diu que és propietari d'un tractor que ell no ha vist mai. Fa menys de 2 mesos que se'n va donar i de moment no li ha comportat cap problema.
Són 6:45 als Estats Units, gairebé 24 hores després del tràgic esfondrament d'un pont a Baltimore. Els serveis de rescat nord-americans ja donen per mortes les 6 persones desaparegudes al riu i n'han suspès la cerca. Ahir, el vaixell de càrrega que sortia del port d'aquesta ciutat va perdre el control i va xocar amb el pont Francis Scott, que es va ensorrar sencer fent caure els cotxes que hi passaven i els 8 treballadors que estaven arreglant els sots de la carretera. Durant tot el dia, les autoritats van poder rescatar-ne 2, un està ingressat en estat crític i l'altre en va sortir il·lès, però la Guàrdia Costanera ja assumeix que la resta van morir en l'accident. Ara, el riu Patapsco segueix col·lapsat amb les restes del pont, els cotxes i la maquinària que hi han caigut, mentre continua la investigació. Més detalls, corresponsal de RAC1 als Estats Units, Javier de la Sotilla, bon dia.
Bon dia. Després d'un dia d'intensa cerca dels 6 desapareguts, ja no hi ha esperança de trobar-los en vida. La Guàrdia Costanera ha suspès les tasques de recuperació dels cossos, però la investigació sobre l'accident continua i sembla que s'allargarà. El que sabem de moment és que el portacontenidors es va quedar sense energia i no va poder evitar la col·lisió amb el principal pilar d'aquest pont, a més de 2 quilòmetres de llargada. Per Francis Scott hi passaven unes 35.000 persones cada dia. Per sort, l'esfondrament es va donar 1:45 de la matinada i l'avís de la tripulació va evitar els majors. La investigació se centra ara en si s'hauria pogut fer més per evitar l'accident i en l'estat en què es trobava el pont, que, com es pot veure a les imatges, es va desplomar de ple amb l'impacte. L'accident aixeca altre cop l'alarma per l'estat de les infraestructures del país. Els Estats Units destinen anualment un 2,5% del PIB al manteniment d'infraestructures, la meitat de la Unió Europea. L'esfondrament ha bloquejat indefinidament l'accés al port de Baltimore, el 17è del país en volum de càrrega, però el primer en transport de vehicles lleugers.
I encara en plana internacional, el president de Bielorússia, Alexander Lukashenko, desmunta la tesi de Vladimir Putin i afirma que els jihadistes que van atemptar la setmana passada a Moscou volien fugir al seu país i no a Ucraïna, com assegura el Kremlin. El líder bielorrus ha explicat que tan bon punt es va produir l'atac, van incrementar la vigilància a les seves fronteres i en veure que no podien dirigir-se a Bielorússia, va ser llavors quan els atacants van canviar de direcció cap a Ucraïna.
Per altra banda, tot i que ha reconegut la participació d'Estat Islàmic en els atemptats de Moscou, Putin insisteix a culpar-ne Occident i Ucraïna, qui considera responsables intel·lectuals de la matança. Pel que fa a les represàlies, Putin ha demanat a la Fiscalia que sigui dura i que investigui tots els detalls de l'atac, així com el grau de participació de cada sospitós.
Confio que els fiscals faran tot el necessari dins l'àmbit de la seva autoritat, tant a l'hora de presentar càrrecs com durant el judici, per garantir que els delinqüents rebin el càstig que es mereixen, tal com exigeix la llei russa.
Precisament arran d'atemptat de divendres passat, Rússia es planteja ara recuperar la pena mort. Un diputat ha presentat una sol·licitud al Tribunal Constitucional rus perquè anul·li la moratòria actual i així es pugui tornar a aplicar.
En plana política, Alberto Núñez Feijóo serà avui a Barcelona per confirmar que el candidat del PP a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig serà Alejandro Fernández. Ho farà en una reunió aquest migdia a la seu dels Populars Catalans, però després de prendre la decisió des de Madrid, a la seu de Gènova. Finalment, però, després d'evitar aclarir durant dies qui seria el seu número 1 a les llistes, la balança s'ha decantat cap al tarragoní. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Alejandro Fernández finalment ha guanyat la batalla a la direcció del partit. Serà el candidat, tot i que Feijóo fa un parell d'anys que intenta fer foc nou al PP català. Des de Gènova, els últims dies han evitat donar-li suport i han guanyat temps negociant amb Ciutadans, però al final han hagut de cedir i assumir el candidat que tenien més a mà. El portaveu del PP, Miguel Tellado, sense gaire eufòria, va per bona l'opció.
Creo que tenemos una labor tremendamente importante por delante, que es aglutinar el voto del centro-derecha y mucho más allá, porque se trata de convertirnos en la única referencia del constitucionalismo que se ha quedado huérfano. Creo que Alejandro Fernández es un gran candidato y hará un gran trabajo, y creo que es importante para Cataluña y para España.
Feijóo, per tant, es queda amb el candidat de l'ala més dura del PP. Això sí, avui serà Barcelona per confirmar-lo. La campanya electoral, per cert, la dirigirà Dolors Montserrat, un dels noms que també s'havien plantejat per presentar-se.
Mentrestant, Carles Puigdemont intensifica la precampanya i avança amb la seva proposta de llista transversal. Ja dijous passat, a la conferència d'Elna, l'expresident va deixar clar que les llistes haurien d'anar més enllà de Junts per Catalunya. Doncs bé, ahir des de Perpinyà va signar un acord amb més de mitja dotzena de partits per presentar-se plegats.
Són Joventut Republicana de Lleida, Estat Català, Alternativa Verda, Reagrupament, Moviment d'Esquerres de Catalunya, Demòcrates i Acció per la República. Ara només falta veure sota quina marca es presenten, si Junts per Catalunya o bé una altra, com ja va fer Xavier Trias a l'Ajuntament de Barcelona per les municipals de l'any passat.
Mentrestant, el PSOE i Esquerres continuen tirant els plats pel cap. El govern acusa la Moncloa de fer precampanya electoral portant el Parlament a la justícia. Això després que el Consell de Ministres presentés un recurs al Constitucional en contra de la cambra per haver admès a tràmit una ILP sobre la independència. La portaveu de la Generalitat, Patricia Plaja, diu que ho fan per aconseguir vots anticatalanistes, però des del govern espanyol el ministre Félix Bolaños assegura que ho fan pel bé de Catalunya.
L'única explicació possible a aquest recurs és les dates en les que estem, no? Que ja estem pensant, estan pensant en la campanya del 12 de maig i que per tant els interessa, necessiten sobreactuar contra l'independentisme.
Este recurso lo que protege precisamente es la Constitución, que es nuestro marco de diálogo y de convivencia. Protege las instituciones de Cataluña y protege el diálogo.
Solidaritat Catalana per la Independència, que són els impulsors de la ILP, ja han anunciat que estan disposats a portar el cas als tribunals internacionals. I encara parlant de política, el Partit Popular i Vox han eliminat l'Oficina Anticorrupció de les Illes Balears. És la primera comunitat de l'Estat a fer-ho. El PP ha accelerat el tancament després de saber que l'oficina investigava un alt càrrec del partit per una presumpta trama de corrupció urbanística.
L'organisme es va crear el 2016 durant el primer mandat de la socialista Francina Armengol. Ara la dreta i l'ultradreta defensen l'eliminació de l'entitat perquè l'acusen de perseguir només càrrecs del PP. A part de suprimir l'oficina, la norma que es va aprovar ahir també preveu que les declaracions del patrimoni i activitats dels alts càrrecs passin a ser parcialment confidencials i que les denúncies no es puguin presentar des de l'anonimat. El PSOE ha carregat contra la decisió i ha anunciat que ho portarà al Tribunal Constitucional.
I un últim apunt, perquè les presons de Ponent, a Lleida i de Lledoners al Bages han decidit treure de les cuines els presos que estan complint condemna per homicidi o altres delictes de sang. Les direccions dels centres penitenciaris han tirat pel dret i no han esperat les directrius del Departament de Justícia. Diuen que és necessari actuar de forma urgent per acabar amb l'actual percepció d'inseguretat. Tot plegat després de l'assassinat de la cuinera de la presó de Mas d'Enric, el que fa uns 10 dies.
Les direccions de les presons diuen que no poden esperar que la conselleria revisi els criteris que han de seguir els centres perquè els interns fin accedir a les cuines. Asseguren que la situació és massa tensa i que cal actuar. Per això han decidit aplicar mesures pel seu compte. Els funcionaris agraeixen el gest que han tingut les direccions dels centres, però creuen que és insuficient i que cal anar encara més enllà. Ho va dir el responsable del sindicat Comissions Obreres a la presó de Ponent, Jordi Uceda, al 9C de RAC1.
Reforçar la vigilància de la cuina, ficar dos funcionaris més, que és el que va dir la consellera, que implica que hi haurà un, dos o els que siguin d'interns amb un ganivet de dimensions considerables i dos funcionaris amb un bolígraf sin walkie. O sigui, se tenen que canviar moltíssimes coses. Els walkies, per exemple, la meitat de vegades ni funcionen. La veritat és que treballen en unes condicions lamentables.
I defensa que cada centre penitenciari tingui marge per decidir les mesures que cregui convenients.
I qui també ha rebut resposta a les seves demandes són els pagesos. La Unió Europea ha aprovat rebaixar els requisits mediambientals que han de complir els agricultors per rebre ajudes de la PAC i també que es faci un intent per simplificar les regles i reduir la càrrega administrativa. Ara bé, Revolta Pagesa creu que cal anar més enllà i que aquestes mesures són insuficients. Per això reclama als governs i en particular a la Generalitat que reaccioni i avisa que si no hi tornarà a haver mobilitzacions aviat. Sí, sí, 53. I a la resta dels esports, a banda de l'exhibició de Lamine Yamal al partit contra el racisme al Santiago Bernabéu, avui el Confidencial destapa una altra línia de negoci de Luis Rubiales mentre era president de la Federació Espanyola Petrol.
Sí, segons el digital, Rubiales no només va utilitzar el seu càrrec per posar en marxa negocis hotelers a l'Aràbia Saudita i a la República Dominicana, sinó que els seus directius, sinó que també ho va intentar a Cap Verd. I per cert, si explicàvem que Rubiales i els seus directius estaven al darrere de la construcció de 60 pisos turístics a Granada, avui l'Espanyol amplia aquesta informació i explica que l'expresident de la federació els va pressionar perquè invertissin i que no els ha tornat gran part dels calés. Segons el diari, els deu 700.000 euros.
I alguna cosa més?
Doncs sí que el comitè de disciplina ha sancionat amb 4 partits Gonzalo Melero, que és el jugador de l'Almeria, que va qualificar de robatori l'actuació dels àrbitres en la derrota contra el Real Madrid de fa 2 mesos al Bernabéu. I en tenis, Carlos Alcaraz s'ha classificat aquesta matinada pels quarts de final del Masters 1000 de Miami després de superar Musetti per un doble 6-3. Ara s'enfrontarà a el búlgar Grigor Dimitrov.
Sí, sí, 55. Fem una pausa i de seguida tornem.
RAC 1.
RAC més 1.
Aquest dijous és Super Dijous de Champs i Eurolliga a més 1.
A 3:15 a l'estadi Johan Cruyff, Barça-Brann. Tornada dels quarts de final de la Champions femenina de futbol. Les blaugrana han de fer gol 1-2 de l'anada per plantar-se a les semifinals. I a 8:45 a Múnich, Bayern-Barça. Partit de la Lliga de bàsquet. En joc el factor pista en el play-off de quarts de final. Aquest dijous és Super Dijous de Champions i Eurolliga a RAC+1.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Voleu venir de públic al Vostè Primer? Aneu als nostres comptes a les xarxes socials. Vostè Primer RAC1 a Twitter i Instagram. Allà hi trobareu l'enllaç per apuntar-vos. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer a RAC1 amb Marc Giró. El món a RAC1.
6:56. A aquesta hora, així és la gent, la secció de Carticau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, l'home del sac.
Tota la vida perseguint canalla per endur-se-la ha de ser una feina molt dura, pobre home del sac. D'entrada perquè els horaris han de ser complexos, esperar que s'adormin, potser alguna sortida de l'escola, i això ha de ser difícil de compaginar amb una vida familiar. Segurament l'ofici és heretat, de pares a fills, com els bons menestrals. I deu ser autònom, l'home del sac. I com ho deu cobrar, això? Factura per nen? Porta IVA, els nens? O només ja has d'aplicar-li l'IRPF? Què es deu poder desgravar, l'home del sac? El sac, evidentment, perquè és una eina de treball. I el vestuari? I quan no treballa, què fa amb la seva vida? Què li agrada menjar? Tantes nits l'havia esperat cobert amb els llençols a les fosques de l'habitació que, com que no venia mai, el meu ego d'infant malcriat em duia a pensar que no li agradava prou a l'home del sac. I penso en si es podrà jubilar. Avui els nanos ja no segueixen el negoci familiar. Potser la filla és l'adequada, una dona del sac. Perquè, si no es pot jubilar abans dels 65, patirà de l'esquena i, arribats a aquest punt, serem nosaltres les teves víctimes, vell del sac, qui t'haurem de carregar tota la vida.
I escoltem ara la recomanació que ens fa la Gemma Herrero per aquest dimecres.
Llevamos unos días en los que se está hablando mucho de racismo y es muy difícil, por no decir imposible, que no tengamos o hayamos tenido actitudes y comportamientos racistas por el simple hecho de que nos han educado así. Está en nuestro disco duro. Es necesario desaprender y hay pensadoras, activistas y escritoras afrodescendientes que nos pueden ayudar a abrir los ojos. Es el caso de Desiree Vela Lobede, que en su libro Ponte a punto para el antirracismo va un paso más allá y nos interpela a nosotras, las personas blancas, para que analicemos cómo con nuestras acciones u omisiones contribuimos para que el racismo se perpetúe. Es un libro pedagógico, didáctico, que define y da ejemplos de conceptos supremacía y privilegio blanco, la fragilidad blanca o la opción cultural. También hay consejos muy útiles para el día a día. Ponte a punto para el antirracismo está editado por Random House.
Y ahora anem al diàling. Marc Segués, bon dia.
Bon dia, Agustí. A Onda Cero, la Julia Otero destape l'ínfima quantitat d'ajuda humanitària que Open Arms va portar fins a la Franja de Gaza.
El Open Arms acaba de llegar a Gaza con 200 kilos de ayuda humanitaria. 200 kilos de ayuda humanitaria y ahora va a tener que descargar en tierra. Es una operación bastante complicada.
No, no, no.
Eren 200 tones i el suplement el Roger Escapa deixa entreveure que té problemes amb Espanya.
Als esports, Pau Cubarsís, el nom propi del dia, no només ha fet història amb el Barça, sinó també amb el debut amb la selecció espanyola. Ja és el defensa més jove de tota la història que debuta amb Estanya. Amb Estanya.
Eso no es así.
Espanya, volem dir.
Estamos muy orgullosos de lo que estás haciendo y de ti.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.